La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabies que l'indiot és originari de Mèxic i que va causar un gran impacte quan va arribar a la península? Aquesta esplèndida i enorme au de plomes blanques o negres i amb el seu característic tall de pell allò que li tapa el bec pot arribar a pesar fins a 20 quilos. I és que se'n veuen molts indios, això sí, només a les cases de pagès. Fins i tot hi ha una dita, i tot i que estiguem l'estiu, us la diré. Per a Nadal, sindiot, i per Pasqua, aixot. Això ho diuen els mallorquins, que ens indiquen el caràcter festiu que té l'indiot a les festes de Nadal. Alhora que és temps, doncs, diguem-ne, de fred, i arriben dies on la tradició marca la gastronomia dels seus plats més preferits. La gent a les cases rurals sol trobar o sol agafar-se un parell d'indiots allà per Sant Joan, ara quan ha acabat de passar, o per Sant Pere, i els comença a engreixar com si siguessin uns porcs, durant gairebé 5 o 6 mesos, i aquests indiots passaran a tenir entre 10 i 15 quilos i després ja els tindrem a punt per cuinar-los. L'indiot és una au que té una carn molt blanca de totes les aus i és molt bona, sobretot diuen perquè té molt poc tipus de greix i el greix que té el té a la part de pell, com gran part de les aus. Sigui com sigui, si us agrada l'indiot, poseu-lo cap a la cuina, de la manera que vulgueu, perquè ja sabeu que la proteïna també és bona menjar-ne, amb quantitats sempre respectades. Vinga, va, comencem!
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts per tot!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Un programa que ens agrada remenar la cassola, que ens agrada parlar de cuina, que ens agrada parlar de gastronomia, que ens agrada conèixer la pagesia de casa nostra i, sobretot, l'artesania. Avui anirem a saber quina és la melmelada favorita de la nova directora de la revista Cuina de fa molt pocs mesos. Després que enviem el cuiner, avui en Marc Vivancos ens explicarà tècniques culinàries. La guia Virgínies segueix l'Òscar Gómez parlant d'un restaurant que té molt de venir. I acabarem avui a Vic, el país de la boira, per parlar d'aquesta llonganissa tan extraordinària que tenen. Què us sembla? Comencem? Sí, home, ja ho sé que ens queda la sobretaula. I tant que sí. Ja ho veureu quina sobretaula avui. Vinga, fins ara.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Canbec Jazz for Cheese, melmelades i salses premium de l'Empordà Costa Brava, us ofereix aquest espai.
Ai, aquesta sintonia tan dolça del programa de la Fonda de Catalunya Ràdio. I és que avui volem saber quin és el gust preferit de la melmelada de la Judith Càlix. Judith, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep, com estàs?
Bé, fantàstic. La Judith Càlix és la flamant directora de la revista Cuina. Mira, fa poquet vam parlar amb en Socarrats i ens va dir una melmelada que no sé si compartiu gustos. Quina és la teva melmelada preferida?
Doncs depèn del moment, però jo per esmorzar em quedaria amb una marmelada de taronja amarga, que és a mi m'agrada el contrast aquest entre una mica l'amargor i la dolçor. I després, també soc jo molt de melmelades, quan prenc formatges, i llavors ja em decanto més per la melmelada de tomàquet o de pebrot.
Hòstia.
Que aquestes me les faig jo de vegades a casa.
Què dius ara? Demanar-li a la directora de la revista Cuina si cuina a casa, això és una mica agosarat, no? Perquè, clar...
Bueno, a veure, es podria fer perfectament, no? Tampoc no és obligatori, però bueno, jo soc cuinetes.
Cuinetes.
A banda de que estic davant d'una revista de cuina, soc cuinetes. I llavors tinc un robot d'aquests de cuina, d'aquests que couen, diguéssim, i clar, hi ha unes receptes molt fàcils de fer marmelades de tomàquet i de pebrot i surten genials.
Tu ets aquelles que vas al mercat i dius ara les tomates estan al seu millor moment, anem
Exacte.
A fer melmelada, no?
Exacte, exacte.
I tu
quan
ets...
tinc temps, també he de dir que això no sempre es pot fer.
Clar, no, perquè clar, a la revista no en teniu gaire de temps, que es pot dir, eh?
No. Ho hem de combinar amb moltes coses.
Doncs escolta'm, t'apuntem la melmelada de taronja amarga i la de tomata i de pebrot per als formatges.
Exacte.
Moltíssim...
Seria la meva elecció.
Exacte. Moltíssimes gràcies i que passis un bon estiu.
Doncs a vosaltres.
A passeu.
I molta sort amb el programa.
Igualment.
A Can Bec et portem a casa l'essència de l'Empordà. 40 anys elaborant conserves premium, com les figues confitades i fins a 60 varietats de delicioses melmelades, salses, gelees i originals maridatges d'autor per formatges Just for Cheese. Troba'ns a les xarxes socials o consulta www.canbec.com i a gaudir de la bona gastronomia.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Doncs ja tornem aquí al moment de les nostres tècniques culinàries. Avui encetem aquesta secció amb en Marc Vivancos, gran cuiner d'Igualada. Marc, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Escolta'm, amb tu volíem parlar d'una tècnica que tots la fem a casa i a vegades no ho sabem que la fem, no? Com és la tècnica de marcar. Què vol dir això de marcar?
Bé, marcar en un principi és algú que, com dius tu, tots fem diàriament quan cuinem a casa i no seria res més que donar aquest color daurat, aquesta reacció de mallar a algun aliment que marquem amb una superfície plana, normalment una graella, una paella o una planxa.
Clar, hi ha una cosa molt important aquí, que és com fer-ho, no? Perquè no és el mateix, com dius tu, fer-ho amb una graella, que hi tenim una brasa al damunt, una paella que pot ser més o menys prima, una planxa, hi ha planxes elèctriques, planxes que van al foc. Quina és la millor manera de fer-ho? Perquè ens quedi allò un marcat, una reacció de mallart, diguem-ne, allò no digne, sinó excel·lent.
Primer de tot, escollir, sigui quina sigui la superfície on ho fem, que sigui un material de bona qualitat. Al final, el que busquem és que sigui una reacció uniforme i això ens otorga, en molts casos, un material de molt bona qualitat. El que busquem és que sigui, sobretot, que no hi hagin zones que més que mallar comencin a ser cremades i mentre que altres siguin més blanques, volem algo que ens pugui donar una constant temperatura tota l'estona. Llavors, en cas de fer una paella, estaria bé aquestes que són antiadherents, que siguin d'una qualitat i d'un gruix suficientment gran perquè aquesta ens aguanti i no disminueixi la temperatura.
Clar, en el cas de les planxes, quan més gruixut, més tarda escalfar, però també més aguanta la temperatura.
Sí, exacte. Al final, després també hi ha unes que tenen un acabat de crom, que a part de ser un element estètic, també fa que nosaltres, quan la treballem amb espàtules, no la ratllem i puguem mantenir també durant més temps, durant més usos, els nostres materials.
El que és molt important és el fet, diguem-ne, de posar el greix, no?, amb l'element que vulguem marcar. Com ho hem de fer, això?
Sí, és important perquè el greix primerament és molt necessari, però a la vegada també pot ser un element que a nivell gastronòmic ens faci perdre qualitat si el cremem. Llavors la idea és tenir primer de tot la superfície a una temperatura adequada, estaríem treballant per sobre dels 180 graus, que és una temperatura on l'oli comença a patir. En cas d'escollir de fer servir l'oli, estaria bé afegir-ho o engreixar la peça que hem de marcar perquè no estigui massa temps cremant, o directament posar-lo a la paella o a la planxa just al moment on posarem la carn.
Escolta, doncs ens queda claríssim això de marcar un element, ho tindrem en compte. Doncs saps què? Me'n vaig a comprar una bona planxa.
Vinga, Pep, ens veiem.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I tenim aquí la gran guia Virgínies de la cuina catalana amb l'Òscar Gómez. Òscar, què tal?
Hola, molt bon dia.
Cap on anem avui?
Avui anem al restaurant Avenir. L'adreça és carrer Avenir, de l'Avenir 72, a Barcelona. Bastant a prop de Catalunya Ràdio.
Ara t'ho anava a dir, tenim a prop aquest, eh?
I és una casa de menjar completíssima, perquè fan plats tradicionals, cuinats amb intel·ligència, i tenen un equilibri molt interessant entre el que és nou, el que és vell, el que és popular, amb la tècnica d'alta cuina, perquè trobem a cuina trobem el Roger Vinyes, que és antic cap de cuina al restaurant Maneiró, que tenia una estrella Michelin, i que porta dins seu, no, ficat dins de l'ADN, aquesta manera de cuinar totalment tècnica i alhora és capaç d'agafar plats tradicionals i presentar-te'ls d'una manera molt planera i molt ben cuinada. I a sala tenim el Xesco Salraig, que és el seu soci. Ells dos es van conèixer a l'escola dels fills, no sé si a la sortida de l'escola o a l'AMPA o on sigui, i bueno, van trobar una amistat i aquesta amistat va sortir al restaurant, que porta doncs 6 o 7 mesos de vida, no porta gaire més, i la veritat és que és un restaurant ben interessant que crec que suma a l'oferta de Barcelona.
Doncs vinga, va, digue'ns 3 plats que no hem de deixar de tastar.
Mira, el barat, curat amb ajo blanco de coco i all cremat. És un plat que a mi m'agrada molt, perquè són com petits lingots de tabarat. Estan fets al punt, fins i tot podrien arribar a estar pràcticament crus i quedaria igual de bé. Aleshores van amb una crema d'ajo blanco que té el gust de coco i l'all cremat li dona un puntet també especial a cada cullerada. És un plat molt fi i el barat, doncs, això, peix blau, estiu, jo crec que hi va molt bé en aquesta temporada.
Bona. Sí. El següent.
Vinga, un plat de cullera que és ganxet amb tripa de bacallà i còdium. És a dir, el ganxet amb tripa de bacallà, que seria, diguéssim, una combinació més o menys clàssica, en Roger li afegeix aquesta alga que li diuen alga percebe, perquè té un gust que recorda, en certa manera, el percebe, i té aquesta textura també molt carnosa, el mossegar, i aleshores tens un plat de molt alta intensitat. De fet, el plat no és gaire gran, perquè jo crec que si fos molt gran seria massa potent i em bafaria, i està fantàstica, aquest plat.
I per acabar?
Vinga, parlarem d'un arròs. Un arròs amb orelles de conill. A mi em va resultar molt interessant que algú em presentés un arròs a taula, la paella, amb un arròs doncs, molt ben fet, amb un gra perfectament cuit, molt sencer, amb tot el gust, però, a més, tingui l'orella del conill posada al mig, que després de la talla té la punta més cruixent, la part de la base és més melosa, i trobo que aquest aprofitament de l'orella del conill, que no deixa de ser un menut, em va quedar el dubte si era una cosa moderna o al revés, era una cosa molt tradicional de quan ho aprofitàvem tot.
Doncs mira,
en tot cas, el resultat és fantàstic.
Doncs fem una cosa, vine'ns a buscar i quan acabem el programa hi anem, va.
Està aquí al costat.
Per això t'ho dic, tot passejant.
Perfecte, molt bé.
Gràcies, Òscar.
A vosaltres.
Per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates, Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda.
I avui toca cap a Vic. M'han dit que anés a la plaça dels Màrtirs. Aquí sóc, a la zona blava aparcat. Hem posat els diners corresponents que després no ens arribi la recepta de Nadal. I aquí amb una... Ui, carai, caram. Una porta molt bonica. Llangonissa a casa Riera Ordeig, classe extra. Legítima llonganissa de Vic, des de 1852. Carem. Deixa'm obrir la porta, a veure. Carai, aquí jo he quedat amb en Quim, mira'l. Hola, Quim, bon dia.
Hola, Pep, bon dia.
Escolta'm, quina porta, no?
Sí, aquí ho conservem tot. Les coses antigues funcionen molt bé i les conservem, ens agrada.
On estem exactament?
Doncs mira, estem al centre de Vic, estem a la part antiga, és la zona de l'Eixample, i aquí estem a la plaça dels Màrtirs, on des de fa 169 anys estem elaborant llangonissa de Vic.
Escolta, tu fa 169 anys no hi eres pas, per tant, deu ser no sé quina generació d'aquesta família, no?
Evidentment que jo no hi era, però sí que hi havia avantpassats meus. Jo sóc la sisena generació de la família Riera I bueno, hem anat seguint la tradició que va començar en Josep Riera Font, que era el besavi del meu avi, i bueno, una generació rere generació ens hem mantingut fidels, tant en el lloc, al Vic, al centre, en aquest mateix edifici, i a fer el producte emblemàtic de Vic i el més conegut arreu, que és la llangonissa de Vic.
La llangonissa de Vic, que té indicació geogràfica protegida i que és un d'aquells productes, jo sempre dic que, per cert, una cosa, escolta'm, em deixes quedar a viure aquí? Perquè fa una flaire aquí a l'entrada de llonganissa.
Sí, sí, es nota molt, eh? Nosaltres, com que ja la tenim, l'olor la sentim cada dia moltes hores, no ho notem tant, però sí que m'hi trobo, eh? Quan ve gent i entra tothom, ostres, quina olor, queden sorpresos, no? I, bueno, i és molt agradable que t'ho diguin, perquè en el fons és la manera de fer que tenim, no? que genera aquesta olor, no? Dels fongs, de la llangonissa, l'olor una mica d'humitat, dels assecadors, i això és l'autèntica llangonissa de Vic.
Clar, perquè a Catalunya, diguem-ne, amb en Dolcet, que és un dels grans, diguem-ne, savis de l'embotit a Catalunya, sempre parlem de que hi ha diversos tipus de llangonissa, no? Jo que vinc d'aquí al costat de la Garrotxa, allà es fa un tipus de llangonissa, a la zona del Pallars i de la Vall d'Aran es fa un altre tipus de llangonissa, i la llangonissa de Vic té, diguem-ne, entitat pròpia.
Sí, 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 com molt bé comentaves, fins i tot reconeguda amb una indicació geogràfica protegida, però la història de la llangonissa de Vic és de molts, molts més anys abans. Començava a les cases de pagès, on s'elaborava, perquè el tema de les fàbriques, diguéssim, com podem conèixer ara o imaginar-nos ara, ve de fa, doncs, el que tenim nosaltres, no? 150, 170 anys. Abans s'elaborava les cases de pagès i d'allà es portava cap aquí a la ciutat de Vic i es venien els productes. I va ser on va començar una mica la història de la llangonissa de Vic, no? I aprofitant, sobretot, durant l'època d'hivern, les parts més nobles del port per elaborar el producte.
Escolta, ens agradaria molt que avui ens expliquis tots els ets i uts de la llangonissa de Vic. I aquí hi ha una altra porta que sospito de que hi ha molta història aquí darrere. L'obrim?
Sí, sí, aquesta porta, a més jo n'estic enamorat, és molt, molt antiga, no et sabria dir de quan, però tota la vida ja ha set, és d'unes dimensions considerables, és de fusta i és la porta que funciona millor de tota la casa. Si et sembla, passem?
Passem, passem, a veure. Carai, tu. Gairebé no fa gens de soroll. Aquesta porta, deu pesar lo seu, aquesta porta, eh?
Doncs sí, com pots veure, la gruixudària de la porta és considerable, està molt ben conservada, com totes les parts de fusta d'aquest edifici, que ho és pràcticament tot, a sostres i als terres, és feta en aquella època, el 1850, on abans les fustes, els arbres es tallaven segons les llunes, i d'aquesta manera és una fusta que sense fer-li cap tractament es conserva avui en dia en perfecte estat.
Jo suposo que això deu ser els amics visitants, no? Els fongs, que són els que donen aquesta característica, podríem dir, en aquesta llangonissa. Què és el que recordes que et va explicar el teu avi o el teu besavi en el món de la llangonissa? Què és el més antic que recordes? Perquè tu ets molt jove.
Bueno, no tant, eh? Jo ja em faré 50 aquest any, eh? Però jo sí que tinc molts records de petit. Recordo quan, sortint de l'escola, alguns dies, perquè no sempre, eh? Però alguns dies venien aquí i el meu avi em passejava per la fàbrica, m'agafava de la mà i anàvem primer de tot a saludar el personal, els treballadors i treballadores, perquè en una empresa petita com la nostra sempre hi ha hagut una relació molt, molt quasi bé de família, no? Amb els treballadors. Tots n'hi ha fins i tot avui a dia que m'han vist a mi de ben petit, no? I el que recordo, però com si fos ahir, és l'olor de la tripa. Això és una cosa que se'm va quedar de petit. En aquells moments la sentia diferent, segurament encara, la sentia com una olor molt forta, no dir desagradable, però sí molt forta, no? I suposo que per això me'n recordo tant. I a dia d'avui aquesta olor l'associo a una tripa natural, a una tripa colar, que és la que utilitzem per elaborar el producte. Però ja et dic, Pep, eh? aquest record el tinc però gravadíssim, no? Quan entràvem a la triperia a mi em feia una mica de cosa, però ara ho recordo amb molt carinyo.
Clar, aquí hi ha una cosa important, i és que una llonganissa com aquestes que veiem totes aquí penjades, té la seva parsimònia de la curació, però clar, tot comença, diguem-ne, en l'origen, en el porc, no? I la comarca d'Osona és una comarca, diguem-ne, on la cultura del porc sempre hi ha sigut. Però clar, jo no sé si ara, diguem-ne, és igual de difícil com fa 150 anys poder tenir un bon porc per fer aquestes llonganisses.
És molt important com comencem el producte, evidentment, molt. Totes les etapes són molt importants, la curació ho és molt, que és la part final i la més llarga, però evidentment, si no hi posem un bon gènere, ja, miracles no se'n fan avui en dia, no? Jo no sé si és més difícil ara o abans. Segurament abans la producció porcina evidentment era molt petita, l'alimentació era molt diferent, segurament eren amb les restes que els humans consumien, perquè els pinsos com avui a dia coneixem no existien. Ara és més fàcil el porc, però evidentment segur que no és igual al porc. Nosaltres amb això hem intentat posar el millor producte i que per nosaltres és la carn de verra. És una carn que és molt més feta, és un animal que viu molts més anys que el porc, la carn ja per si té un color vermell molt més intens, no té tanta aigua com el porc mascle, i a nosaltres és el que ens dona un producte final millor.
Clar, perquè hi ha una cosa aquí, és que clar, una cosa és agafar tot el porc i anar elaborant segons quina peça o quin embotit vols fer, agafaràs una part o una altra, però vosaltres feu un monoproducte, només llonganissa.
Sí, nosaltres, o sigui, la verra l'utilitzem només per fer la llengonissa, com molt bé dius, i utilitzem només el pernil, l'espatlla, la panxeta i la cansalada per als típics daus de cansalada, que és una de les característiques de la llengonissa de Vic. La resta no l'utilitzem, i bueno, nosaltres creiem que són les millors parts, les que ens van millor, i tot i així encara, quan les rebem aquí a l'obrador, les acabem de polir a mà, acabem de triar i de treure els tendrums, si hi ha algun os que hi hagi anat en el producte, i intentem sempre que a la picadora hi vagi el millor de cada bèstia. No?
Clar, ho veig aquí, perquè a més teniu un vidre molt, molt maco. No molestarem a la gent que està treballant ara mateix, però escolta, explica'm una miqueta, m'has dit d'ingredients allò, ara vaig a treure't la fórmula tradicional, que clar, que segurament la fórmula que esteu fent vosaltres és la mateixa que feien, no?, els teus ancestres quan van començar a fer llangonissa.
Jo és la que recordo de sempre, la que em van ensenyar, tot i que també recordo que algunes vegades, no sempre, s'hi posava bou per fer la llangonissa.
Ara tindries problemes, aquí per trobar bous hauríem de fer-ho amb vaques, sí.
Bueno, fins i tot braus, o sigui, toros s'hi havia posat, perquè aquí a Vic s'havien fet...
Les típiques corrides, no?
Les corrides de toros, i se n'havien fet, i sempre explicaven la gent antiga que quan s'acabava, entre dos fabricants d'aquí Vic, un dels quals érem nosaltres, es repartien el toro, no? I s'utilitzava per posar la llangonissa com un ingredient. Jo crec que era més sobretot pel tema del color, no? La carn és un vermell quasi bé fosc, molt fosc, no? Però no s'hi posava amb regularitat, era només en comptades ocasions, no?
Clar, aquí hi ha una cosa important que deies, que és necessitem les carns nobles del porc per fer un embotit de carn crua, diguem, de carn conservada, de conserva, de serva. Per tant, necessitem la carn de l'espatlla, la carn de la cuixa, no? La panxeta, també has dit?
Sí, exacte. Sí. Aquests tres són els principals, i després, de complement, diguéssim, la cansalada per als daus. A part d'això, utilitzem la sal i el pebre molt i amb gra, perquè el que hem de procurar, ja que hi posem les millors parts, de no espatllar-ho, no cal. Amb sal i pebre es conserva i li dona la suficient aroma i gust perquè amb una bona curació tinguis un producte excel·lent.
I després, des d'aquí que ells estan treballant, estan fent, estan lligant la llangonissa, d'aquí ens anem cap a dalt. No? Quants de pisos tenim aquí?
Aquí hi ha un total de 3 plantes que es dediquen exclusivament a la curació de la llangonissa. Per exemple, en aquesta època, que és quan comença ja a fer calor, anem reduint la producció fins a que d'aquí 2 o 3 setmanes ja no fem llangonissa. No en farem fins que torni a venir fred, que això serà cap a finals d'agost o al setembre. i les tres plantes, depèn de l'època, estan plenes o, com serà ara, estaran buides. D'aquí dues o tres setmanes ja no en quedarà cap. I totes les llangonisses que ens queden fetes les tenim aquí a la planta baixa, que és la part més fresca de la casa, on les parets de mig metre que tenim aquí ens ajuden a conservar la frescor durant tot l'estiu.
Clar, aquí llavors hi ha una cosa important, no? Que és aquesta parsimònia, aquesta temperatura, aquesta humitat, aquest control de l'obrir i tancar les finestres, no? Que fan, clar, jo suposo que això és molt artesania, perquè clar, a l'hivern no estem igual que ara, llavors, escolta'm, com s'ensenya això amb la gent? No? És a dir, si jo ara vingués a treballar aquí a Riera Ordeix, com m'ho ensenyaries? Com vaig a tractar jo tancar i obrir portes perquè les llangonisses tinguin el procés de curació com han de tenir?
Mira, és una faceta que a mi m'encanta, però és la més complicada, eh? És molt difícil, perquè la curació, tal com la fem nosaltres, ja no queda ningú més fent-la. Som els únics i som els últims que utilitzem secadors de fusta amb tot el que implica, i això implica una curació molt més llarga que no amb un secador artificial, com fa avui dia tothom, i implica pues, saber, exacte, com molt bé deies tu, Pep, és a veure quan he d'obrir i com, si obro tota la finestra de cop, si l'obro batent només, obro els matins, migdia, esclar, tot això és un procés que es tarda anys a aprendre, no? I s'aprèn, es transmet de paraula. Jo des que vaig començar aquí, ara farà quasi bé 30 anys, m'ho van ensenyant els diferents encarregats que han anat passant per aquí, i ells t'ho expliquen, veus, ara aquí aquesta llangonissa necessita florir una mica més, per tant no obrirem tant la finestra. O ara que ha fet molta humitat i ha plogut, doncs ara hem d'obrir que, m'entens, que marxi una mica l'humitat de dintre. Tot això és un procés que vas aprenent amb els anys i escoltant, i tenim molt respecte per la gent que en sap més que tu i sobretot amb molta, molta estimació al producte.
Clar, jo ara, mentre vas parlant, jo em perdonaràs, però tinc diguem-ne, el cap i el cor dividit, és a dir, per una banda vull escoltar tu, per l'altra l'aroma se me'n va cap a les llangonisses, i vaig pensant, no?, què faria jo amb totes aquestes llangonisses que tenim aquí. Però hi ha una cosa que hi estic pensant fa estona, Quim, i és clar, tu si, no haguessis, si ara no estiguessis aquí, què faries? Perquè tu què vas estudiar?
Jo vaig estudiar empresarials, era una carrera curta en aquella època i mai he estat un bon estudiant, també s'ha de reconèixer.
Oh, perdona, però per fer empresarial, si no ets bon estudiant, malament rei, eh?
Bueno, no m'hi he considerat, però jo tenia molt clar de petit, és una cosa que ja l'he sentit sempre, l'empresa, perquè no l'he vist com un negoci, no? Com una empresa en si, és part de la família, no? De l'estimació que m'han transmès l'avi, els pares. I ho sents molt, no? I tens molt clar que jo em vull dedicar a això. A mi m'agradaria, tinc un fill, i també m'agradaria poder-li transmetre el mateix, per mi no quedarà, però tinc molt clar que ell ho ha de sentir i ho ha de desitjar, perquè a dia d'avui és molt complicat. Tenir una empresa, portar una empresa, sigui més petita, sigui més gran, és difícil, ha canviat molt les coses. De quan jo començava a treballar aquí, les exigències de sanitat, de papers, dels clients mateixos, proveïdors, tot era molt més senzill, i ara és tot molt, molt exigent i difícil, no? I penso que ho has de sentir molt i tenir-ne moltes ganes per poder tirar endavant un negoci així.
Home, segurament que tu deus fer el mateix que feia el teu avi, el teu pare, que anava portant aquí, perquè s'enamorés d'aquesta flaire que fa aquesta entrada, i aquí on estem ara, on tenim aquestes llonganisses assecant-se, segurament el teu fill també, quan a mida que va vinguent, es va enamorant d'aquesta olor, no?
Sí, a ell li encanta venir aquí, i a més fa una mica com jo, parla amb les noies que estan aquí a expedicions, entra com a, ell està com si estigués a casa seu, no? I li agrada molt, però bé, és molt petit encara, vull dir que, no sé, el temps dirà.
Però escolta, mare, ja ho veus, que aquests concursos de cuina que fan a la televisió comencen molt petits també a cuinar, eh?
Sí, i en aquest sentit crec que poder massa petits i massa joves i tot. Hi ha certes edats que toca fer altres coses, però bueno, això és una opinió personal, no?
Escolta, anem cap a dalt a veure aquestes llangonisses que tens les últimes aquí, 40?
Doncs va, som-hi, pugem a dalt i així les anem a veure.
Mm.
Coi, Déu-n'hi-do, aquestes escales, eh?
Home, Pep, si m'ho haguessis dit, teníem una alternativa, que era l'ascensor.
Ah, però... O sigui, tenim ascensor i m'has fet pujar per les escales?
Sí, clar, s'ha de conèixer tot. Ja que has vingut, n'he aprofitat una mica.
Escolta'm, que bonic aquests cabirons que tens aquí. Tot és així, aquestes tres plantes?
Sí, totes són així, amb les fustes, són les originals, no s'han canviat mai, i són els terres, com pots comprovar, i els sostres. I està tot ple de claus on s'hi pengen les llangonisses. I aquí és on hi ha la màgia del procés de la curació.
Clar, la màgia del procés de la curació, cada clau amb una certa distància perquè les llangonisses no es toquin entre elles.
Exacte, sí senyor.
Clar, escolta'm, ara, mira, veus, ara veig l'ascensor aquí que té un carro de llangonisses. Mira, 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 mira quin bé de Déu. Carai, això és com una entrada triomfal aquí. Ja em podeu portar tota una caixa cap aquí, d'aquestes llonganisses, perquè, escolta'm, Déu-n'hi-do amb un carro quantes n'hi caben, eh?
Sí, 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 clar, ara el que es fa és les agafem d'aquí dalt i les anem baixant a baix on es raspallen, perquè la llonganissa, com pots comprovar aquí, durant el procés de curació, li va sortint el fong, el florit, al extern, que és enganxat a la tripa, i que és important i imprescindible que hi surti, però no se li pot deixar tota l'estona. O sigui, se li ha d'anar traient perquè la curació vagi sent regular.
Clar, això ja ara em fas pensar molt una miqueta, no? És a dir, aquesta feina en els formatgers artesans la fa l'afinador, vosaltres també feu el mateix, és a dir, aneu afinant les llonganisses.
Correcte, sí, sí, és una mica el mateix procés. Aquí es tracta de que segons si floreix més o menys, doncs una mica el que t'explicava, no? Aquí totes les finestres que tenim, les anem obrint i tancant. S'ha de saber molt bé si al dematí, si a la tarda, si al vespre, i sempre estem molt pendents del temps que fa fora. Sempre. Jo fins i tot a vegades estic a casa durant el cap de setmana o al vespre i hi ha un canvi de temps i el primer que penso, ostres, hi havia la finestra oberta, estaven tancades, que a vegades la meva dona em diu, bueno, tu, vés-hi, si no, perquè, saps, si no ja no dormo. O...
Deus viure a prop d'aquí?
Sí, sí, per sort o desgràcia, sí, a 5 minuts caminant.
Perquè si no, malament, eh? Si vius a fora i has de fer una bona colla de quilòmetres. Escolta'm una cosa, clar, aquí també veiem moltes llangonisses, tot el sostre ple de llangonisses, i em suposo que això és com un forn, no? És a dir, les que hi ha més a prop de les finestres es deuen conservar o es deuen curar d'una manera diferent de les que hi ha ben bé al mig. Llavors, deveu haver fet rotacions aquí.
Sí, exacte. O sigui, no es deixen mai al mateix lloc quietes, les anem movent, les anem canviant tant de pis com de dintre del mateix pis de cantó. O sigui, la cara nord de la planta aquesta, on som ara mateix, no, la curació no va igual que cara al migdia. I això és una mica el que abans et deia, que vas aprenent a base d'anys i d'experiències i de veure la llangonissa realment que sí, ostres, floreix més, floreix menys, canvia molt el tema de l'alçada, o sigui, els pisos de dalt de tot és on pengem a l'hivern i a baix de tot és on pengem a l'estiu.
Clar, és que això porta molta història. Jo ara aquí vaig veient etiquetes, que hi ha el número de lot, que segurament té alguna referència, diguem-ne, amb el dia que les heu elaborat. Jo no sé, és a dir, quin és el temps mínim que requereix una llonganissa de Vic per poder-la treure, diguem-ne, al mercat a vendre-la?
Mira, depèn primer del calibre de la llangonissa, o sigui, amb el calibre vull dir del gruixut que sigui. Hi ha un mínim per nosaltres, per la curació que fem nosaltres, que és un mes i mig, i ens anem fins a 3, 4 i 5 mesos de les peces colares, que són les més amples i que són les que tenen la tripa colar, que és la més gruixuda del porc. I aquestes, ja et dic, sobretot en èpoques d'hivern, on hi ha molta humitat i fred, aquí les curacions són llarguíssimes, però són les millors, sens dubte.
Clar, ben suaus, jo no sé si fins i tot els hi poseu música, perquè necessitem una miqueta de música clàssica perquè vagin tinguent tranquil·litat aquestes llangonisses.
Tranquil, música no ho hem provat. El que sí que necessiten és molt poca... O sigui, si et fixes en aquí, els assecadors són, hi ha molta poca llum, la llum que hi ha és natural, i obrir i tancar el mínim sempre possible. No hi ha corrent d'aire, o sigui, el vent no els hi va gens bé, la llum del sol tampoc, És una mica com una bodega, no?, dels vins, on hi ha humitat, on hi ha frescor, on hi ha foscor.
Clar, jo ara estic pensant que Déu no vulgui, no? Però imagina't que parau per bé haguéssiu de marxar d'aquest edifici tan emblemàtic que teniu aquí al mig de Vic i us haguéssiu d'anar, no?, com moltes empreses han fet, amb un polígon, no?, que també podria ser el d'allò. Clar, jo no sé com aniria, no?, això. És a dir, hi ha una cosa és, diguem, de la part més romàntica que teniu vosaltres, però l'altra és aquesta història, aquest caliu que donen aquests cabirons, no?, aquests claus aquí. Segurament que moltes vegades això en el món del formatge s'ha vist, no? Hi ha formatges que es fan a dins d'una cova i si es fan a fora no acaben de ser iguals. Segurament que hi té alguna cosa a veure tot això, no?
I tant, tot a veure hi té. Això que comentava seria la pitjor de les pesadilles que pugui tenir, el tenir que marxar d'aquí. Per nosaltres és l'essència, és el que ens fa diferents, en aquest sentit és el que ens fa únics per la curació. No seria el mateix fer la llengonissa amb els mateixos ingredients que fem ara, però assecar-la en un altre lloc no seria la mateixa llengonissa. Ja no seria la llengonissa Rierordeig de tota la vida, no.
Escolta'm, doncs com dèiem, hi ha una cosa important aquí que és el fet de tenir una llengonissa sempre a casa, no? Segurament que, com nosaltres que tenim la ratafia, i sempre a cada casa hi ha una ampolla de ratafia, aquí hi ha moltes cases i deu haver-hi una llengonissa sempre.
Sí, aquí som una comarca on es consumeix moltíssim la llengonissa i altres productes com el fuet també, i a més per nosaltres la llengonissa no és tan sols un producte per consumir a casa, sinó també un regal. Per nosaltres la llengonissa és quan anem a fora o ens ve algú de fora, ens agrada regalar una bona llengonissa. Per nosaltres ens identifica i a més tenim la sort de que agrada a tothom i és un regal esperadíssim.
Clar, a més veig aquí que va entrant gent que va agafant la seva llengonissa, que la va comprant. Segurament que és allò que a casa al damunt de la taula sempre hi ha la fusta, la llengonissa i un bon ganivet per anar tallant. Que jo no sé, Quim, tu si ets més de tallar prim o gruixut la llengonissa?
Jo personalment, prima, m'agrada, però també hi ha maneres molt, molt originals, que és, per exemple, a tires, també si fas un tall ben gruixut i després fas talls horitzontals, també queda com un estic, no?, de llengonissa que està molt bé. Depèn molt de la curació de la llengonissa, no? Com més seca és, jo crec que prima és com més bona és, però si és una mica tendra, aquesta altra manera que et deia, també està molt bé.
Clar, hi ha una cosa important que també és a la cuina. Moltes vegades, mira, ara et diré una cosa que no sé si et semblarà una bestiesa, però moltes vegades fem un plat molt català, com són els fideus a la cassola, i normalment sempre els fem amb salsitxa, els fem amb costelló, i un dia vam fer una prova, vam dir, escolta'm, salsitxa i costelló està molt bé, però el costelló és una carn fresca, anem a fer una cosa, anem a fer amb una carn curada. I res millor que agafar una bona llonganissa de Vic, com aquestes que tenim aquí penjades, i tallar-la a daus per posar-la a la cassola. Escolta'm, quin umami, quina flaire aquells fideus a la cassola.
Sí, sí, mira, per exemple, la meva mare també fa els macarrons i en vez de posar-hi carn picada hi posa daus de llonganissa. I estan espectaculars, eh? Espectaculars.
Clar, com no vos enamorar després a la gent de la família en el món de la llonganissa, no?
Sí, sí, tant. És que té moltes combinacions possibles, tant per menjar sola, acompanyada i a totes hores, a més, no? A vegades un dinar, improvises un dinar o un sopar, escolta, ten una mica de llengonissa i quatre coses més, i quedes bé i agrada a tothom.
Quim, una de les coses importants dins d'aquesta indicació geogràfica protegida de la llengonissa de Vic, que empara, diguem-ne, diferents productors dels, com sou vosaltres, és, un és la qualitat del producte, l'altre és la manera de fer, l'altre és la forma, el tipus, com deies, la culana, i l'altre, sobretot, és aquesta curació natural. Hi ha una cosa, precisament, que és això que diem de l'artesania, no? Artesania pura i el temps que necessita, precisament, aquesta llengonissa. Em deixes fer-te una suposició? Mira, estem al 2021, doncs posi 10 anys més. No? Abans et deia si d'aquí 10 anys potser el teu fill seria aquí o no sé quina edat té ara, però imagina que estem al 2031, que d'aquest ascensor van pujant i baixant carros de llonganisses i que agafem un diari, i a la portada d'un diari hi ha una notícia en plena portada sobre la llonganissa de Vic, aquesta marca de garantia de la llonganissa de Vic. Què t'agradaria que digués aquesta notícia?
Ostres, jo crec que, tot i que es ven fora del nostre país, però sí que crec que una assignatura pendent és encara arribar a més llocs, no? del món. Avui en dia el món és petit i hi ha zones, per exemple als Estats Units, on sempre és un lloc que em faria molta il·lusió poder-hi tenir el producte, perquè és un país que de gent molt gourmet, on els hi falta poder la història, no? Tants anys d'història com tenim nosaltres i productes amb tanta història. I sempre que he tingut ocasió, i que a més hi tinc uns parents, els he portat el producte i els encanta, no? Saber de, ostres, un producte amb tants anys, no? Amb aquesta elaboració. I és d'aquells llocs que diguessis, home, m'encantaria, no? Que dir que la millor botiga de Nova York o de Washington hi ha la llonganissa de Vic. Ostres, és d'aquelles coses que m'agradaria veure-ho.
Home, sobretot perquè quan parles del producte parles del territori, i això és una d'aquelles coses maques, no?
Sí, clar, jo crec que som els ambaixadors per excel·lència de Vic, i quan parles amb algú de fora de Vic, el primer que et diuen, ah, la llonganissa. Vull dir que sí, som molt reconeguts.
Quim, sense pagesia no hi ha cuina.
No, evidentment que no, és bàsic, sí, tant.
Anem cap al de bici?
Pues va, som-hi.
Anem. Fins ara, llonganisses. Doncs vinga, entrem al de bici, perquè aquí he quedat amb en Pep Palau, que ens explicarà com ens hem de menjar aquesta llonganissa i amb què ens l'hem de menjar, perquè té molts bons socis la llonganissa. Ui, ja el veig aquí assegut a la taula amb la seva copeta. Pep Palau, bones.
Hola, Pep Noguer, què tal?
Escolta'm, jo no sé si estàs preparat ja perquè puguem tallar unes bones llesques de llonganissa, però et veig aquí amb un parell o tres d'ampolletes que no sé si ja estan preparades.
Doncs mira, sí, estem fent un tas de sumolls, de vins fets amb aquesta varietat que s'ha recuperat, que cada vegada doncs, hi ha més viticultors que l'estan cultivant i fent-ne vins molt i molt bons, i n'estem provant dos, un de l'Empordà i un d'un trosset de territori allà al Pla de Bages que es diu Replans del Berguedà, imagina't.
Escolta'm, us heu triat uns veïns molt xulos i molt interessants aquí al de bici, no?
Sí. Estem al costat de l'única casa que segueixen elaborant i assecant les llonganisses a la ciutat de Vic, que és Riera Ordeig.
Escolta'm, la llonganissa de Vic, ara n'hem parlat amb tots els ets i uts de la història de la llonganissa i sobretot d'aquesta tradició de la curació i l'elaboració de la llonganissa, però com deia, no, jo crec que té molt bons socis per combinar la llonganissa, a part d'un pa amb tomata, combina amb moltes altres històries, i segurament que jo no sé si amb aquests vins que tens aquí hi combina bé la llonganissa de Vic.
Sí, la mar de bé. Podríem anar també a buscar unes bombolles, eh? No et diré pas que no, però amb aquests negres, suaus, lleugers, afruitats i que permeten refrescar-se una mica en aquesta època de l'any que tot sembla que ens agrada una mica més fresc, i van de meravella.
Clar, per una banda tenim aquest, ja em deixem el tastar, aquest primer que tenim aquí, a veure. Home, fan bona flaire, eh? Els acabes de posar a la copa o ja fa estona que hi són?
Els acabo de posar a la copa, sí. No, l'ampolla sí que fa estona que l'han destapat, perquè val la pena destapar-la una estona abans, sempre, però la copa hi acaben de caure ara mateix.
A veure. Carai, escolta'm, aquest sumoll de Navàs?
De Navàs i de vinyes d'empremta, uns viticultors, pagesos, cellerers, vinyaters, diguem-los com vulguis, gent en tot cas que cultiva la terra, i ho han fet recuperant varietats autòctones, replantades algunes, plantades d'altres de manera ancestral, i recuperant trossos de bosc per plantar aquestes varietats, i també espais que són absolutament patrimonials, com aquestes cabanyes que hi ha, aquestes barraques de vinya que hi ha a tot el Pla de Bages i que en aquesta zona de Navàs doncs, hi són d'una manera particular, com aquests espais on guardar els vins a la pròpia vinya, una autèntica meravella. Val la pena visitar-ho perquè és que sembla que visitis un museu en plena natura, en ple terreny agrícola, diguem-ne.
A veure, ja anem pel segon. Aquest segon fa un color més, una mica més claret. A veure. Carai, tu. Escolta'm, aquí em sembla que anem a un lloc totalment diferent, no?
Ens anem a l'Empordà, a l'Alt Empordà. Ell en diu a l'Altíssim Empordà, per no deixar cap mena de dubte sobre a quin tros d'Empordà està. Està allà dalt a l'Agullana i estem parlant de Còsmic. Podríem dir que és un dels cellers ja mítics, amb aquesta mitologia recent, però mítics ja, en el món del vi de mínima intervenció. I tenim doncs a Salvador Batlle, que fa les coses molt i molt ben fetes, que tothom doncs ho considera així, que el trobem ja a les millors cartes de vins dels restaurants, doncs, que miren molt prim amb les coses dels vins. I estem parlant d'un que es diu Viafora, un nom molt significatiu, i que també és un sumoi en diuen en aquest cas, que això, que torna a donar-nos doncs aquestes notes tan fresques, tan afruitades, poca graduació alcohòlica, que ara això es valora moltíssim, un vi per aquesta època i sobretot per acompanyar una bona llangonissa.
Una bona llangonissa que veig que aquí el Davici podríem dir que és l'aperitiu de la taula, no? Quan arribes a la taula i porten la carta, ja hi ha unes rodanxes de llangonissa de Vic. Escolta'm, això és una delícia.
És per obrir la gana. Saps? Aperitiu, que vol dir això? Vol dir obrir la gana? Doncs és l'autèntic aperitiu, és per obrir la gana, va bé perquè et predisposa després a tot el que podrà venir i d'aquesta manera, doncs, en comptes d'acompanyar-ho amb algun producte industrial, doncs ho acompanyes amb una bona llangonissa de Vic, que en aquest cas, doncs, com dèiem, és una llangonissa colana, punt just de maduració, madurat de manera natural en aquests assecadors doncs, que té Rier Ordeig a la plaça dels Màrtirs i que permet doncs, aquest producte absolutament únic, excepcional, carn magra de porc, amanida, sal, pebre i poca cosa més, que és el que fa una bona llangonissa.
Doncs escolta, anem fent, encarreguem també una mica d'alguna costelleta d'aquestes que teniu per aquí i acabem-ho amb un xinxin o què? Se'n fan de xinxins encara aquí a Osona?
Sempre, el xinxin no hi pot faltar mai, sempre n'hem fet, sí, una bona costella d'aquestes madurades, 30 dies de mínim, un formatxet i xinxin.
Doncs vinga, xinxin.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I ja arriba el moment de la sobretaula i tenim el nostre sommelier de capçalera preparat. Avui per parlar, Jordi Bor, bon dia.
Bon dia.
Avui per parlar de ratafia catalana. Ai, Jordi, la ratafia, quines alegries que ens adon a l'hora de fer-la, a l'hora de colar-la i a l'hora de poder-la tastar ja.
I tant, i tant. Tu fixa't que la ratafia, aquest licor dolç, elaborat a partir de la maceració de diferents fruits, principalment la nou verda, però una mica de llimona, el clau, la menta, la nou moscada, la canela, una quantitat de coses que generalment, amb una base d'aigua ardent, fan que sigui una de les begudes que té més tradició i que, sobretot, cap aquí al nord de Catalunya, i més concretament a Santa Coloma de Farners, doncs se'n fa una fira i se'n fa honor i prestigi en aquesta beguda que jo crec que, a més, està present en diferents parts del món, doncs aquí, ara, s'està posant de moda una altra vegada.
A més, és un licor que és apte per tot l'any, no? És a dir, a l'hivern te'l prens tranquil·let sol amb una copeta, a l'estiu, doncs, te'l prens amb un glaçó, i, escolta'm, si controles bé, diguem-ne, el punt de dolçor de la ratafia, no? Que hi ha moltes ratafies diferents, però hi ha moltes comarques, des de l'Empordà, per un costat, la Garrotxa, les bandes de Girona, cap a la Selva, i, a més, per extensió, gairebé podríem dir, a molta part de la Catalunya Vella, no? Doncs, escolta'm, la ratafia, déu-n'hi-do, té molts adeptes avui en dia.
Moltíssims, i a més hi ha tanta gent anònima que se la fa a casa seva que no deixa de ser una manera d'experimentar, de ser alquimistes tots nosaltres i d'una forma didàctica a vegades jugar amb la formulació per fer la nostra pròpia ratafia, que tampoc és tan difícil.
Exacte, i a més també per cuinar amb ella, no? Perquè va molt bé, moltes vegades sempre tirem, no? En parlàvem amb el dia del birranci, de tirar allò un rajolí de birranci amb molts guisats, però quan estàs parlant de carns, diguem-ne, allò fortes, no? De carns, diguem-ne, de llargues coccions, escolta'm, un rajolí de ratafia no hi queda gens malament.
Que va, doncs pensa que tenim de tot. Amb una bona ratafia hi ha densitat, hi ha amargor, hi ha l'astringència, hi ha l'aroma. Això ha portat en un plat, té una combinació d'elaboració perfecta. Jo crec que és, sens dubte, un bon complement també per bons plats.
I a més a més, un bon soci de les coques, eh? De les coques, del fruit secs, però d'aquestes coques, que els que som fans de menjar coca... Mira, un dia hem de parlar de coques, Jordi Bort, aquí a l'hora de la sobretaula, eh?
Ho farem.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Una abraçada.
Gràcies a tu.
Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, oli, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic.
Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I per acabar, la cirereta d'avui la va dir Robert Louis Stevenson. Una frase molt curta que diu: el vi és un poema embotellat. Doncs això és el que volem, que agafeu la fonda d'avui, la poseu a dins d'una botella i que la guardeu. La aneu destapant per enflairar-la una mica, per recordar-la i sobretot per gaudir-la estones petites. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. Al teu costat.